Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Agafem un capítol i no... Vaja, diríem que no l'atzar. Ens hi ha induït una mica l'Àngels perquè és una història d'aquelles... Vaja, que crida l'atenció. El capítol es titula Renéixer sota les bombes, dedicat a Angelina Bericat. 15 d'octubre de 1937, l'any del naixement de l'Angelina. Diu, entre altres coses, el capítol. Ramon Arnabat, en el capítol Els bombardeigs aeris al Penedès, dins del Penedès sota les bombes, cita el comunicat de la Junta de Defensa Passiva de Sitges que informava que 3 avions havien atacat aquesta vila. Hi ha altres informacions escrites i orals d'aquest bombardeig. Va ser matiner, entre les 8 i 9 segons, si l'hora és del bàndol feixista o del republicà. La zona afectada va ser el cantó de muntanya. Arnabat explica que la Junta de Defensa de Sitges va informar que a les 9:45 3 trimotors han llançat 20 bombes explosives i incendiàries caient a les barriades de la muntanya, destruint totalment 5 cases, parcialment 6 o 7, ocasionant un nen mort i 8 ferits lleus entre dones i criatures. El butlletí de les Forces Aèries Republicanes van registrar l'acció a les 9:40. Els 3 aparells van bombardejar les barriades del poble sec i de Vista Alegre, destruint 7 cases i un granja, i el quiròfan de l'hospital havia sofert danys importants. Les dues persones mortes vivien al carrer de l'Estalvi número 6 o 8. Sembla que els pares havien marxat i els nois es van quedar dormint a casa. L'informe del butlletí de les Forces Aèries Republicanes concreta més als indrets on van caure les bombes, Poble Sec i Vista Alegre. I just al barri de Vista Alegre, a tocar de l'hospital, centrem aquest emotiu fet que sortosament va acabar bé. Qui ens conta el relat és la mateixa protagonista, Angelina Bericat Puig. Àngels Parés, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
I l'Angelina què va explicar?
Doncs va explicar que just a la casa, no?, quan ella estava amb l'àvia i ella dormia, era un nadó molt petit, i aleshores al caure la bomba doncs es va enfondrar la casa. I que la mare havia anat a Vilanova i mentre la mare tornava, un noi que era el fill d'un italià que tenia una fàbrica de sabates, que era anarquista, doncs va entrar entremig de les runes i va agafar el nadó. Aleshores el van portar al metge i el metge va dir que amb les circumstàncies doncs, que havia mort. Estava morta. I aleshores, mentre el vetllaven en una altra casa, perquè a casa seva no hi podien ser, que no estava enfondrada, sí. Doncs aleshores la mare va veure com el nadó li queien unes llàgrimes, llavors es van adonar que no era morta. Sinó que doncs, suposo que devia quedar en estat de xoc i que havia anat reaccionant, i gràcies a Déu doncs m'ha pogut explicar la història.
Quina història, eh?
I quina història, exacte.
Quina història. Sí, és sí. Una de les moltes d'aquest llibre que neix com, quan, per què.
Mira, neix una mica a remolc del projecte de Tots els Noms de l'Institut d'Estudis Penedesencs amb el tema de la Primavera Republicana. Recordeu aquella exposició que varen fer? Doncs aleshores vaig començar a recollir informació en paral·lel del que anava arribant. I també la casualitat que diferents persones, entre ells l'Angelina, m'expliquessin les seves experiències. I aleshores vaig pensar, home, doncs si ja tinc una sèrie de relats de memòria històrica, per què no els hi puc donar forma? I aleshores el que he fet és això, contextualitzar l'esdeveniment, tal com has llegit, no?
Hi ha aquesta prèvia del fet en si.
I aleshores el fet singular, que aquest, diguem-ne que el relat de la memòria de les persones, les ànimes, que en dic jo, no?, que expliquen el seu fet, no estan recollides en cap llibre. I aquesta és una mica l'originalitat, perquè la resta, doncs els fets, els bombardejos, doncs ens ho expliquen les memòries que de la Quima Caballol, del Julià, doncs els estudis del Roland Sierra, de l'Arnabat, però el fet singular és el que no es coneix. Aleshores el que he fet és una mica col·locar-lo en aquest, la contextualització històrica.
Cada vegada que parlem de memòria oral, sempre preguntem si hi ha algú que ha dit que no en vol parlar.
Amb les persones que he parlat, no. Sí que volia parlar amb algú que m'interessava, per exemple, el tema de les criatures que van venir de Madrid i que es van quedar a viure a Sitges.
Les criatures que van ser fillades, per dir-ho d'alguna manera.
Les persones de la família m'han dit que no n'han volgut parlar mai. Aleshores tinc el relat, perquè sí que me l'han explicat, però diguem-ne indirectament.
Ah,
perquè la persona que ho explicava...
És a dir,
no,
l'Àngels pot tenir
problema.
El relat com ho poden tenir molts sitgetans de persones que coneixen quines van ser les persones o algunes de les persones que van venir afillades durant la guerra.
Exacte.
Però els propis interessats o les pròpies interessades i la família d'aquestes persones...
La família sí.
Els propis interessats no.
Que no havia pogut explicar-ho mai. Una mica suposo que és... és un passat que jo he intentat oblidar i...
Vist en la distància, s'entén?
Sí, jo ho entenc perfectament perquè, per exemple, amb una senyora que m'explicava com van anar a detenir el seu pare, ell era pagès i havia estat molt relacionat amb Unió de Pagesos, Unió dels Rabassaires, i regidor i alcalde en un moment d'Esquerra Republicana Ribes, encara plorava. O sigui, explicava el record de com van anar la nit la Guàrdia Civil i burxaven per veure si estava amagat a les golfes, com se'l van endur, com va veure que li pagaven. Ella plorava, perquè clar, són records molt forts. Sí, plorem davant de la televisió quan veiem el que ens està passant, doncs imagina't, no?, amb el teu pare, vull dir que encara és més directe.
En algun moment en Jos París va pensar, qui sortirà algun record militant o més enllà de la circumstància que vivia cadascú, els records no són ni de dretes ni d'esquerres.
Ni de dretes ni d'esquerres, perquè ara aquests tenen una línia, però jo també he entrevistat i m'agradaria poder fer una segona part amb persones molt lligades al moviment carlista, amb gent que després va estar a Falange, i també crec que val la pena visualitzar la seva opinió, perquè sí que tots han coincidit, absolutament tots.
Per això ho preguntava, per si hi ha un fil comú en el relat de tots.
Que la guerra
és un desastre.
Dolenta, sigui per qui sigui, i que tots van patir. I que aleshores també és interessant, no?, veure la relació i quina visió en tenien ells aquests Sitges d'aquella època.
O sigui que la veritat inqüestionable és que tothom va patir.
Tothom va patir. Les guerres ja se sap, i sobretot si a la rereguarda, no?, les dones i els fills que van quedar.
Algú justifica alguna cosa?
No.
No.
Tothom...
També és singular, això.
Sí, tothom explica, o els que expliquen el record dels seus pares, però no condemnen. Clar, per exemple, els que després van estar molts anys a la presó, senzillament, no?, els condemnaven per rebel·lió militar, quan era mentida, clar, no es van rebel·lar pas ells. El que diuen és això, no?, que els hi van robar un temps preciós de la seva vida, això sí. Però no hi ha, en els relats no hi ha judici, perquè no han exposat. Només hi ha un cas interessant, no?, d'en Cubillos, d'Antoni Cubillos,
sí,
pare, que diu que quan li fan una entrevista, que li estan fent el judici, diu, l'únic moment en què em vaig posar molt i vaig saltar va ser quan, perquè vostè és d'estado català, diu, jo sóc d'estat català. No, perquè li va sortir...
De l'ànima, no?
De l'ànima. Em van clavar un carxot que em van deixar... Però senzillament és aquest esperit de ser, no? I sobretot aquesta gent que diuen, no? Nosaltres no havíem fet res, senzillament havíem participat en un govern que havíem votat i que hi creiem fermament. I ens acusaven precisament del contrari, no?, de ser els rebels... i d'haver provocat. Clar, no ho havien fet pas, vam anar, els que van anar a la guerra i van anar perquè creien que havien de defensar l'objectiu.
Hi ha alguns testimonis d'aquells que simplement s'hi havien trobat?
Sí, ui.
Sí.
Mira, n'hi ha un de molt interessant, que és el del Carles Montserrat, que és l'oncle del Carles Montserrat.
De la família, vaja.
De la família Montserrat.
Vinculada amb l'hostaleria de sempre.
Que aquest xicot, el gener del 36... se'n va... El títol és No tot és blanc o negre.
Exacte, és el capítol número 2. Carles i Joan Montserrat Torralbes.
Exacte, doncs el Carles és el que li va a l'Emili i li toca a Òscar. I aleshores, quan hi ha el cop d'estat, Òscar queda al cantó dels revoltats. I aleshores ell ha de lluitar, perquè ell és militar, ha de lluitar en el cantó dels, de la Franco. I mor al setembre. I aleshores a l'Eco, als anys quan es fa la commemoració de les que van donar su vida per la pàtria, ell surt referenciat allà. Però és molt curiós perquè hi ha una carta que diu: vols dir que aquest era del bàndol? Diu, perquè la família era tota republicana, o era d'Esquerra Republicana o era de socialista. Amb la qual cosa ja tenen els seus dubtes. I precisament doncs, s'hi va trobar per casualitat. I el que jo, en aquest cas, hi afegeixo un bri d'imaginació, dic, mentre ell lluitava en el cantó que li havia tocat perquè estava fent la mili, a l'altre cantó possiblement hi havia els companys del PUM, que en el llibre del Jordi surten,
no, aquells, que van ser aquells nois, sitgetans, etc, etc.
Possiblement, doncs,
en algun moment,
sense saber-ho, potser es van tirar un tret.
Algú estava disparant algú altre, sense saber-ho. Em referia Àngels Parés al capítol número 2, No tot és blanc o negre, Carles i Joan Montserrat Torralbes, Ramon i Jaume Montserrat Ibáñez i Mercè Plana Soler. Capítol número 1. L'alcalde de les il·lusions. Els assenyalarem més o menys cadascun dels capítols perquè així també se'n podran fer una idea de l'esperit del llibre. Joan Quadres Mercè. El llibre no se centra exclusivament a Sitges.
No, aquest és de Ribes.
Aquest és de Ribes, eh? Ha volgut que sigui així, Àngels Parés, per alguna raó? Perquè sí, hi ha històries creuades
perquè,
o perquè...
No, més que res perquè la meva idea era agafar una mica el concepte comarcal.
Entesos.
En aquest. Després en tinc molts més de relats molt centrats en gent de Sitges.
Però partint, com deia l'Àngels Parés, d'aquesta idea inicial del projecte de tots els noms, s'entenia que era més un d'àmbit comarcal. A Ribes es va viure la guerra amb molta...
Sí.
Sí?
Sí, perquè a Ribes, i com que hi va haver-hi tot el... allà a la terra hi havia molta més pagesia. I aleshores, amb tot el que era la llei de contractes de Conreus i tot el projecte del 34, que després es va suspendre, els republicans de Ribes van tenir una incidència molt forta.
Entesos. En el cas, el paper de Joan Quadres?
El regidor Joan Quadres esdevé d'Esquerra Republicana, esdevé alcalde, i aleshores és el que es va, elecció rere elecció, va sortint com a alcalde fins
i es va trobar amb la guerra sent alcalde.
El 34 és molt divertit perquè la seva filla, això m'ho ha explicat sa filla, el 34, quan hi ha els fets d'octubre,
sí,
amaguen en la masia amb el Ventós i Roig. El Ventós i Roig és un conseller i ells eren molt amics i va viure fins que no aconsegueix marxar cap a París.
D'acord, va viure Ribes, amagat a la masia.
Ribes, sí.
Voluntaris al front, Joan Mestres Guibernau.
I aquest senyor és de Vilanova, i en aquest explica la seva anada a Mallorca amb el Baio, que a Vilanova...
En aquella expedició malaurada, vaja.
Exacte, que a Vilanova ho va organitzar Estat Català, i a Sitges majoritàriament hi van anar els del PUM. I aleshores el que he fet és situar-ho en aquest context històric. Ell va esdevenir tinent de la República i explica la situació bastant dramàtica, sobretot al final, perquè sembla que molta gent no va poder embarcar-se i es va quedar a la illa i aleshores van ser fets presoners i em sembla que martiritzats i tot.
Capítol número 4, ho hem apuntat fa un moment, les sabates el van ajudar a sobreviure, Antoni Cubillos Lluís.
Sí, perquè el títol ve lligat perquè van demanar si algú sabia fer de sabater i aleshores doncs va, això durant quan estava allà al camp,
sí,
de concentració, llavors ell es va oferir i un altre noi també es va oferir de sabater, i el Cubillos explicava que van descobrir que l'ajudant no en tenia ni idea. Diu, i per què t'has apuntat? Diu, perquè he pensat que així potser podria menjar una miqueta millor.
D'acord, o sigui que en Cubillos hi va tocar un ajudant que no en tenia ni idea.
Però es veu que després aquesta persona va posar una sabateria, una taconeria al poble d'on era originari.
O sigui que en el fons en va aprendre.
En va aprendre,
en el fons en va aprendre. Les penúries de la família Carbonell Llopis. És el capítol cinquè. Marià Carbonell Miravent, Salvador, Carles Eduard i Marià Carbonell Llopis. Els més joves recordaran encara, òbviament, el pintor.
Exacte. De tots. Ui, aquí també hi ha... Tots els fills van anar a la guerra, menys el Marià, que també estava fent la mili a Ceuta. Llavors això ho he tret de la seva, de les diferents cartes, i també ell té un llibre amb manuscrit que ha deixat a la biblioteca. I aleshores me'l vaig llegir i vaig arribar a construir una mica què és el que li havia passat. Ell està a Ceuta fent la mili,
sí.
I quan hi ha el cop d'estat, no participa en el cop d'estat. I aleshores hi ha tot un grup de gent que no hi participa i intenten fer un contracop d'estat. Però en el moment en què han de repartir les octavetes per fer la propaganda, són descoberts. I aleshores, afusellats els dirigents i amb els soldats que participaven en aquest contracop d'estat...
Perquè ell era un soldat ras, esclar.
Exacte. Doncs aleshores va estar 3 anys a la presó. I després a la presó, camps de concentració, etc, etc.
I hi ha germans?
I els germans també van a la guerra.
Sí.
N'hi ha uns que se'n van a l'exili però tornen ben aviat i llavors van a la presó i estan als camps de concentració.
O sigui
també.
Que al final tota la família va anar a parar a la
tota,
presó?
Tota. Hi ha un germà que es diu Carles, que és molt divertit perquè diu he anat fent anys dels 5 anys últims, només n'he fet un amb la família. Els altres tots els he fet en diferents camps de concentració. I amb el Marià Carbonell Miravent, l'avi, també el detenen, no havia anat a la guerra, era un senyor gran, no, però també el detenen, i la dona aconsegueix, gràcies a l'Isidor Cardró, l'alcalde,
sí.
Que no el matin, però el posen a la presó. I al final acaba, el relat acaba explicant que ell, quan estava a casa, deia, 1, 2, 3, 1, 2, 3, i llavors una senyora li va dir, diu, això és perquè... agafaven i comptaven, els treien a la nit amb els soldats, 1, 2, 3, el tercer
avall.
Ja no tornava. I es veu que ell
es va quedar amb aquesta,
es va ferir,
es va quedar amb aquesta cantarella.
Aquesta, sí. I al final de la seva vida...
1, 2, 3 i el tercer era mort. Sí. 1, 2, 3 i el tercer era mort.
Sí. Sí, sí.
La guerra a través dels ulls d'un nen. Esteve Miró Guimarà.
Bueno, aquest és semi-Sitges, semi-Vilanova.
Vinga.
Perquè ell m'ho va explicar com a vilanoví. I després, al final, ja ho dic, i quan van tornar de l'exili... es van quedar a Sitges. És la història de... L'Esteve em va explicar en una de les reunions allà al Montroig, quan ell era petit, no?, i com va viure la guerra, perquè just vivia a tocar de l'estació del tren de
Vilanova.
Llavors diu, el primer record que tinc era veure el tren carregat de soldats.
Per tant, en un lloc estratègic per ser testimoni de tot. No?
Exacte, i després com explica com se'n van anar al Pedruell, perquè clar, a l'estació hi havia la Pirelli, i a tot el recorregut amb
les
cellers
fàbriques, sí,
i ja carregaven al final, perquè la Pirelli primer no la van bombardejar perquè era italiana, però després com que fabricaven material de guerra doncs van bombardejar molt. Llavors ells se'n van, explica això, com se'n van al Pedruell i quan tornen que van al refugi de Sant Antoni, que és un refugi que encara és visitable. I aleshores una mica és el relat d'ell com recorda, no, aquesta guerra i la sota l'empenta de sa mare, que es veu que es va posar doncs, a vendre el peix, perquè el pare estava al front també.
D'acord, fem un incís aquí. Sempre ha estat una història d'homes, i aquí hi ha una història de dones.
Exacte.
Fent un paper, bé un paper, un paperàs, en més d'un cas, eh?
Sí, sí.
Per no dir la majoria de casos.
Sí, sí.
Hem apuntat l'Angelina Baricat amb aquest Renéixer sota les bombes, que és la història gairebé diríem més... Vaja, no, divertida no, esperançada sí, feliç, dins de tot plegat.
Un final feliç, sí.
Un final feliç. Sitges bombardejada. Maria Arnabat, Víctor Rossell, Concepció Fuster i Maria Creu Riambau.
Aquesta explica just el final, de quan ja estan arribant gairebé pel Vinyet, no? entrant les tropes, i bombardegen el Retiro, però van, en comptes de tocar el Retiro, que sí que després va caure la bomba, però les primeres van anar a petar al carrer de l'Aigua. I aleshores...
Estem a l'any 39, o gener,
sí,
del 39?
Sí, sí,
sí,
ara.
Aquí, que les tropes van entrar el 22 de gener, o sigui, el gener del 39.
I aleshores el Josep Ferret va explicar la història de la seva àvia i tot el peregrinatge perquè un cop va caure la bomba ningú se'n feia càrrec d'aquests pobres persones que estaven difuntes. I aleshores doncs, és la història d'aquests últims moments del 39.
Camí d'un exili sense retorn. Sebastià Hernán Domingo, Manuel Calventó Sánchez, José Egea García, José Egea Pujante, Manuel García Crespo, Tomás Iglesias Iglesias, Josep López Martínez i Jaume Sánchez González. Segur que alguns noms també us hauran recordat o us sonaran d'alguna cosa.
I tant de bo algú en reconegués alguns, perquè jo, clar, només he localitzat amb el Sebastià Hernán,
sí,
que en el llibre de la Montserrat Roig posa Arnau, i en alguns llibres es va repetint, i no és Sebastià,
és Hernán.
Després a l'Egea, perquè ens ha deixat el seu llibre.
Exacte.
I també he parlat amb la seva germana, la Catalina.
És a dir, el senyor Hernán també apareixia en aquests catalans als camps de concentració, en el llibre de la Montserrat Roig.
Sí. I el que no sortia és el Tomàs Iglesias, que no sabia ben bé qui era, i ara resulta que les seves netes les conec moltíssim i he aconseguit doncs parlar amb elles, i també m'han explicat el seu testimoniatge. I, perdó, el seu besnet, també des de l'Institut d'Estudis Penedesencs li havien publicat el relat de l'avi, que amb un llibre que es diu Els joves i la república, i la guerra. I aleshores és molt curiós, perquè de totes aquestes persones que tu has llegit, només n'hi ha un que torna, que és l'Egea, el Josep Egea.
Egea, el que va viure durant tants anys a Sitges.
Exacte.
L'únic que va tornar.
L'únic que va tornar. Els altres tots van ser gassejats.
Tots van morir.
Tots van morir a Gossent. M'explicava la filla.
És a dir, tots van morir al mateix camp de concentració?
No.
No.
No morien a Mauthausen.
D'acord.
Els agafaven, es portaven a Gossent.
Sí.
I la...
Tots van anar a parar a Mauthausen, però.
Tots van anar a parar a Mauthausen. I algun va morir al castell.
Sí, que recordo que en Josep Egea explicava precisament que el seu pare, que va veure morir el seu pare, vaja, es van estar 5 anys en el camp de concentració, i ell va veure tot el que va veure.
Exacte, bueno, hi ha un moment que ell explica que demanen que els separin de Barracot, perquè no poden suportar com veure com els
pegen. Veure patir.
Sí. I amb el Tomàs Iglesias, parlant amb la seva filla, que es deia Llibertat, i després es va dir, ara me'n recordo si Purificació, ella tenia masets quan el pare va marxar a l'exili, sí, no va veure mai més. Vull dir que va ser, diguem-ne, és un record d'aquests que tenen, però sempre han estat molt fidels, no?, a la memòria del pare. I de fet la feina que ha fet l'Amical doncs és aquest. En el cas de l'Iglesias i de l'Egea, per exemple, doncs reivindicar el seu sitgetanisme, perquè ells són de Sitges. Moltes vegades, el que deien la família, no surten allistats, perquè clar, són nascuts a Múrcia. Però bueno, ells han contribuït treballant durant la República.
Que si no recordo malament, els últims anys en Josep Egea va estar a Saragossa, amb un fill. Però vaja, va passar tota la...
La seva germana, la Catalina, perquè també hi ha la història d'ella, m'explicava les penúries de després de la guerra, que diu que anaven a l'auxili social...
Del carrer Sant Pau.
Del carrer Sant Pau. I,
que hi ha fotografia precisament en el llibre.
Fent cua, no? I quan els arribaven, els hi tancaven la porta pels nassos amb ella i el seu germà, perquè els deien, no, vosaltres sou rojos . I clar, ell, una mare amb molts fills, sense saber on tenia el marit, l'únic fill que podia treballar també desconegut, i ells doncs, clar, aquí eren canalla, vull dir, tenien el mateix dret de menjar que els altres. No?
I potser és una pregunta molt, molt òbvia, molt, molt ximple, com se senten ara?
No em van fer cap judici de valors, no. Ja ha passat.
La vida és així?
Sí. Sí, jo crec que la gent et vas adaptant una mica, no?, les circumstàncies, i gràcies a Déu les ànimes
s'adapten, perquè si no...
adaptant, sí. Home, rar, recordes.
Si no et maten, mors de pena.
Perquè la Catalina m'explicava que son germà sempre tenia una clapa aquí de cabell que no li sortia, i era perquè es veu que un dia passaven tanta gana al camp que van voler agafar un tros de menjar que tenien els gossos, i els nazis se'ls miraven i quan van veure que anaven agafant els hi van clavar un clatallot de, amb ferro roent, que no li va créixer mai més el cabell. Bueno, els records hi són.
No, està clar.
No, però no hi havia allò...
Rancúnia. D'acord.
No.
D'acord.
No.
La mort d'un pagès gran i honrat, capítol desè, Pere Bertran Milà.
Aquest és un pagès que va ser molt amic del Quadres, era d'Esquerra Republicana de Ribes, i és el que t'explicava que la seva filla, quan m'ho explicava, va arribar, plorava. Ell, li van dir, el Quadres, que se'n va anar a l'exili, i altres, marxa, marxa. I ell va dir, bueno, me n'aniré uns dies a Barcelona, a casa la jove, però després, doncs, jo no he fet res. I sembla que l'alcalde de Ribes...
Això del jo no he fet res, també és molt, molt gràfic, del sí. moment. Jo no he fet res.
Exacte. I l'alcalde de Ribes va dir, diu, no passarà res, tots els que no tinguin delictes de sang...
Que no es preocupin.
I ell va dir, doncs jo he estat senzillament defensor d'unes idees. Va salvar les campanes, va salvar les monges del Redós, va protegir tot el que era l'església, perquè eren gent d'esquerres, però això no vol dir...
Mm-hmm. Però amb unes conviccions ètiques, exacte. Per dir-ho d'alguna manera.
I va tornar...
O no encegats per una manera d'entendre les coses, sinó que diguem-ne, es prioritzava el que humanament s'ha de prioritzar.
Exacte,
no?
Sí, sí.
D'acord.
I va tornar, es va incorporar, va anar a llaurar, va anar als camps a treballar, i un dia a la nit van venir la Guàrdia Civil i se'ls van endur. I a partir d'aquí, doncs, li van fer judici i ell li va caure pena de mort. Però ja estava convençut que arribaria l'amnistia, li arribaria l'indult perquè no havia fet res. I quan hi van anar la dona i d'altres vídues,
sí.
que no ho eren vídues,
sí,
que també tenien els marits en allà, doncs van veure una creu. I diu que li van preguntar amb el capellà, què ha passat? Què? Diu, no us preocupeu, jo ja averiguaré què ha passat. I averiguar, van anar a Montjuïc i ja van veure l'estiva de morts que hi havia. O sigui que els van afusellar.
Uh-huh.
Però, bueno, que diguem-ne, això dels delictes de sang no es va complir.
O sigui que vist d'una altra manera, el senyor Bertran no li va servir de res salvar la comunitat de monges, ni salvar tampoc les campanes de l'església, ni res de tot això.
No, però suposo que ell ho va fer-ho...
Evidentment per convicció.
Igual com amb l'altre, el Soler.
Els ideals de llibertat li van cegar la vida, Joan Soler Vidal.
Que és l'altre, aquest també és un ribetà, que també li va passar exactament el mateix. Ell doncs era d'Unió de Buenos Aires, el seu germà havia estat jutge de pau durant la República, gent molt lligada al local de Ribes, i exactament el mateix, també el van empresonar per ser d'això, per ser un home d'esquerres, i el van afusellar, i estan tots enterrats al fossar de les Moreres, al fossar de la Pedrera, perdó, sí. Al fossar de la Pedrera, i els monòlits que hi ha allà, doncs surten els seus
noms.
Fa molta, a mi, quan hi vaig anar, em va fer molt respecte, molt de respecte, molt, molt. Veure els noms allà, no, d'aquestes persones, i suposo que els familiars ens imaginen veure'ls allà. I després, clar, hi ha la del Companys, que trobo molt bé que estigui allà acompanyant a totes les persones que van creure en els ideals. Mm-hmm. No?
Els seus pobles són gent recordada?
Amb els de Ribes,
sí.
Com que el Josep Lluís Palacios, que és una mica el precursor de les memòries, n'han parlat, amb alguns sí. Ara està bé llibres com el Quet o d'altres, no, que han anat sortint, perquè una mica els joves puguin recollir, saber què és el que havia passat, no, en aquesta època.
Abdon Vidal, Pons, i Abdon Vidal i Fuster. El darrer capítol del llibre està, diguem-ne, o apunta una família molt coneguda, a qui els més joves coneixeran, diguem-ne, per un àmbit que no és precisament ni la Guerra Civil ni l'ideari polític. Abdon Vidal Pons, nascut el 18 de març del 1911 i mort l'any 65, i Abdon Vidal Fuster, nascut l'any 38. Diu, entre altres coses, que el pare l'Abdon Vidal Pons havia marxat a la guerra l'any 37 amb 26 anys, destinat al vaixell Miguel de Cervantes, i arribà a ser mariner de segona. A casa deixava la dona, el fill acabat de néixer, la feina d'electricista a Vallcarca i l'afició futbolística. Era un bon jugador de futbol, tant que jugava amb el Nàstic de Tarragona. Després del Miguel de Cervantes, diu Àngels Parés, anà a l'Alcedo, després a l'Estanyo, bé, a altres bucs, i el... va ser fet presoner i dut a la presó de Cartagena. I a partir d'aquí què?
Doncs a partir d'aquí li fan judici i l'envien a Totana, a Múrcia.
A Múrcia.
I està a la presó de Múrcia durant molt de temps, fins que la dona aconsegueix els avals del... Em sembla que llavors ja era el Font. Font.
Sí, d'en Rafael.
I el, perquè el traslladin...
D'en Felip Font, perdó?
Sí, perquè el traslladin cap a la Model.
D'acord.
I aleshores explica l'Abdon, que és a mi el tros que més tendre, que quan passa per Sitges el tren, la mare i el fill pugen i s'abracen. No? Diu, és una abraçada, perquè ell no coneixia son pare.
Està clar, ser, havia marxat, acabat de néixer.
De néixer. Ell diu, i és una
per tant, una abraçada mentre el pare era portat a la Model de Barcelona.
Model. Diu, si van tenir el detall de treure-li les manilles, i és una abraçada de dona, fill i pare.
I pare.
I llavors explica que durant molts anys, Nadal, Reis, Festa Major, els passa al pati de la Model jugant a futbol amb el pare i acompanyant el pare.
Mhm. No serà fins al 12 de març del 1942, diu l'Àngels Parés, quan li fan consell de guerra a la sala de justícia de la presó militar de Marina, on judicin que l'acusen de pertany al POUM i d'haver estat el delegat dels electricistes a la fàbrica de Vallcarca i també de ser amic del assassino Alsina. I fins i tot l'imputen alguns assassinats de Sitges. Sort, però, que aquesta darrera acusació no es va poder provar i fins i tot un testimoni va desmentir-la, per la qual cosa no li varen aplicar la pena de mort, però sí cadena perpètua por auxilio a la rebelión. La condemna fou ratificada el 16 d'abril i l'enviaren, com deien fa uns moments, a la presó de Totana, a Múrcia. Del 44 al 46, l'Abdó i la seva mare varen passar els diumenges i festius a la Model. Al pati juga futbol amb el pare i els Reis li arriben entre reixes, fins que el 10 de gener del 1946 s'inicia el tràmit de l'indult total des de Cartagena i la causa contra Abdon Vidal Pons s'arxiva el 21 de gener. Havien passat 5 anys llargs entre reixes mentre Sitges la família anava tirant. El jove Abdon, per la majoria de sitgetans, recorda aquells anys de postguerra quan havia de fer cua per anar a buscar 3 quilos de patates i la cartilla de racionament i l'escola, primer a la vila i després a l'escola Pia. El pare arriba a Sitges malalt i trist i fins al 30 d'octubre del 1953 ha d'anar a presentar-se a la Guàrdia Civil.
Imagina't, eh?
Ara més d'un s'ho pot imaginar. Com abans de les històries de Carnaval, n'hi van haver unes altres de molt més dures i difícilment explicables.
Però bueno, això també et demostra això que dèiem abans, no? La capacitat
de refer-se
de refer-se i de contribuir en el teixit social. Amb el cas de l'Alsina és molt interessant, això m'ho explicava el Lluís Cortiada. Quan van empresonar amb els 4 o 5 carlins el 36...
Sí.
Jugaven al Retiro, a la Botifarra amb l'Alsina. I l'Alsina, i aquest és un relat que m'agradaria fer també, l'Alsina els va dir, aquests sitgetans els porteu a la presó. Ai, que no arribin a Barcelona. Això també et demostra que aquest títol que li posen, entens? És un títol que li han posat als altres.
Sí, sí, sí.
Però després aquestes persones van tornar a Sitges i el 40 van ser els que van ostentar el poder o van seguir treballant amb les seves indústries. Uh-huh. Aquest és un relat que tinc pensat, que crec que també ha de fer justícia a les visions. El Joan Alsina ja no va tornar mai més, uh-huh, a l'exili.
I la frase ja també està. És molt eloqüent, eh? Ves que no arribin a Barcelona.
Sí.
Quantes coses havien passat entre
Lluís.
Sitges i Barcelona, eh?
Home,
ves que no arribin a Barcelona.
Ah, perquè ja sabíem els passejos.
Exacte, no? Tot el que havia passat entre Sitges i Barcelona. Sí. Com s'han realitzat totes aquestes entrevistes?
Mira, trucava, mira, sóc l'Àngel, ai sí, nena, saps, clar, gràcies a Déu, els sitgetans ens coneixem tots. Mira, que, ah, sí, sí, ho he sentit a dir, perquè uns ho diuen amb els altres. I aleshores, doncs, per exemple, amb l'Esteve Miró, després tinc els dels Corelles, els de l'Antonet Planes, aquests saps que reuneixen, o reunien,
sí, malauradament, sí, perquè en el cas de l'Antonet, per exemple...
al Montroig. Doncs aleshores vaig portar una ràdio caseta,
una gravadora
i gravava. I llavors me la posava a l'ordinador i anava escoltant...
Hores i hores i hores, suposo.
Sí, i anava seqüenciant la informació. I a veure, tornem-hi. I tornant agafant, no? Llavors, per exemple, en tinc unes de... Ui, molt divertida, de les dones que els hi van tallar els cabells. Vaig parlar amb la Pepita Montpel, amb una sèrie de dones, que aquesta també és un relat que també pot treure molt,
com,
molt
d'interès. Com anava això? Com anava això?
Doncs que, clar, elles eren socialistes, van explicar, i a més, repartien llana per les cases de Sitges perquè fessin jerseis pels soldats al front. I aleshores, quan va acabar la guerra, les van enxampar i les van rapar. I aleshores, a veure, un parent, ara no recordo qui, un oncle va dir, sí, vosaltres nenes no us heu d'amagar. Llavors s'agafaven amb el cabell curt o sense,
sí,
cabell,
sí,
es van agafar totes amb els braços, sí, entre braços, enllaçades, sí, i es van passejar per tot Sitges. Allò volguem dir...
Aquí estem nosaltres.
Aquí estem nosaltres. De fet, eren dones, bueno, sí, sí, qui
allò,
les coneix...
sense cabell però amb dignitat.
Amb dignitat. I anaven a l'estació... que l'estació suposo que era un punt important en aquests moments,
saps? Està clar.
I aquest era molt interessant. Llavors també explicava, bueno, molta història de la casa del poble. O sigui, és un relat molt interessant.
Ens imaginem això, aquests Sitges de fa 80 anys enrere, sí, amb algunes d'aquestes escenes i l'impacte que podien tenir en la societat, en tot plegat, i déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, sí,
déu-n'hi-do.
Sí,
sí. Conclusió o reflexió? Hi ha una... que s'extreu del primer paràgraf, quan Àngels Parés diu que en el fons, que el sentit final de la República era fer un món millor i posar totes les bases per construir una societat millor, més igualitària, més, en definitiva, en tots aquells valors humans que molts volem. I un altre diu textualment, crec, com molt bé ja s'ha dit en altres fòrums i debats, que arribem tard per fer una bona recerca historiogràfica. Però malgrat la tardança, caldria fer un esforç per poder recollir tota la informació que es pugui. Abans d'encetar l'entrevista li comentàvem a l'Àngels, potser a vegades s'explica molt per què ha costat tant això, no? O per què està costant tant, no?
Sí, perquè en aquest país o en aquest estat, no, s'haurien d'haver fet passos de reconeixement d'una situació. Jo crec que si s'haguessin fet passos d'obertura, potser la gent també se sentiria més còmoda. Ara fa un parell de mesos...
Ara continua incomodant tot molt, encara, no?
Encara, però recordes que el Parlament es va fer un acte de reconeixement? Jo, sí, vaig trucar amb persones, van anar-hi alguns familiars, i es van sentir molt gratificants, perquè, és a dir, no hem tancat bé les ferides, no les hem tancades, encara estan, si les tanquem bé, si es permet tirar endavant totes les proves de l'ADN. Ara m'ho deia una tia del Jordi, que també és parenta meva, que es vol fer, vol deixar ADN, perquè és la que queda més directa, senzillament per trobar el seu oncle. Pensa que de la família nostra, d'un parès, sí, de 5 fills, 3 es van morir. 3. Saps el que és per una mare? I no saber on te'ls tens. Encara avui. Vull dir que...
I pensar que no ho sabràs mai. O pensar que...
Per això que la millor...
Que no viuràs per saber-ho.
Exacte.
El pas que estan les coses.
Exacte. Les foses...
La part humana d'aquesta història, en fi.
Jo crec que... No, mira que costa poc. Aquest pas, no, de generositat. I no sabem, no entenc per què no es pot fer això. Per què l'Estat no fa aquest pas? La gent ho diu, no és, és senzillament és per poder saber on estan. L'altre dia ho deia una senyora amb un diari de la Directa, deia, és que a mi m'agradaria tant que el meu pare i la meva mare estiguessin enterrats junts. Imagina't,
Sí, sí. Allò
la simplicitat.
Allò que tots els fills poden voler dels seus pares, vaja, en circumstàncies, diguem-ne, normals i tot, no?
Exacte, sí, sí. És que quan de vegades es moren i no pots anar tots dos... Però quan podes, no, el mateix nínxol, quan pots, oi que fas el canvi? Mira aquesta simplicitat.
Que doncs... tenim tan assumida o que creiem tan, tan pròpia de la condició humana, no? I en canvi... hi ha persones que encara ho estan desitjant sense poder veure complert.
Sí, i després la clau també seria tot el procés de poder consultar els arxius obertament i que el retorn absolutament de tots els papers, que això també aportaria molta, jo crec, més informació. Mm-hmm.
11 i 58 minuts, el més gran d'aquests testimonis, quina edat tenia?
Jo crec que era el Bertran, el Pere Bertran, que en tenia 54, o així.
Ho dic per si... cada vegada està resultant més difícil resseguir el fil de la memòria oral.
Ah, tu vols dir de testimonis
sí,
que jo he entrevistat.
Sí, de testimonis que he entrevistat l'Àngels Parés.
No, el més gran d'aquí potser seria el Josep Ferret, perquè els altres són els fills...
Que en Josep
fills.
En té ja...
El Josep en té 8, no arriba als 80 encara.
D'acord.
Perquè la Lluís, la germana, que 85, deu tenir 80, sí, encara no. Però vull dir que sí, és... són, clar, els testimonis ja comencen a ser grans, d'acord. Grans.
I cada vegada prendran més valor, eh?
Exacte.
Evidentment.
Exacte.
On es pot trobar el llibre, Àngels?
Ara està l'exposició que hi ha del Francesc Macià
a l'Estudi Vidal.
I després crec que el volíem portar a aquella impremta, papereria, perdó, que hi ha al Passeig Vilafranca. Quan acaba el carrer Sant Francesc.
Sí, a l'Universal.
Això.
A l'inici del Passeig Vilafranca,
exacte.
Allà. La portada de qui és?
La portada és...
que és un muntatge de dues imatges que
sí.
Es veuen per separat a l'interior
sí,
del llibre.
Sí, però és original, eh?
És original.
Sí. La maquetació, diguem-ne, la impressió l'ha fet l'impremta Serra, però tot el que és la maquetació
sí.
I ordenació l'han fet un equip de joves. Un es diu Joan Celorio i l'altre... Òscar Civit, que són companys del meu fill. De Vilanova, i aleshores ens vam entendre moltíssim. Jo li vaig passar uns referents,
sí, perquè ha quedat una imatge gràfica molt pròpia del que vol expressar,
que sí.
Del que vol
sí,
expressar.
Sí.
Àngels Parés, gràcies.
A vosaltres.
Una vegada més. Són les 12, demà hi tornem a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.